Les 12 colònies, amb César Jiménez i Enric Collell.
Bona nit, Sant Celoni. Avui parlarem de les properes estrenes superheroiques d'aquests propers mesos. Deadpool, Civil War, Batman vs Superman i Apocalipsis. Ens espera un inici d'any carregat de noves estrenes. Però a partir d'avui no tindreu que suportar constantment la meva veu. Ja sé que us agrada molt la meva fineta veu, però a partir d'ara m'acompanyarà cada mes l'Enric Collell. Bona nit, Enric.
Bona nit, César.
Estàs preparat per aquesta nova etapa?
Estic preparadíssim.
A veure, què tal anem? I com sempre, les vies de so, la Gemma Grau. Bona nit, Gemma.
Molt bona nit.
Abans de res, si teniu qualsevol consulta o proposta, no dubteu a enviar-nos un correu electrònic a radio@sansaloni.cat. I també ens podeu trobar a facebook.com/les12colònies, on anirem penjant el contingut del programa. Bé, doncs, anem entrant en matèria. Així que, sense perdre més temps, sigueu benvinguts a les 12 colònies. A partir d'avui iniciarem el programa amb l'agenda de la subcultura freak. The Walking Dead torna el pròxim 14 de febrer. Gotham tornarà el 29 de febrer i Agents of S.H.I.E.L.D. tornarà el 8 de març. La segona temporada de Daredevil s'estrenarà el 18 de març, on faran el seu debut Elektra i Punisher. La segona temporada de Fear the Walking Dead s'estrenarà el 10 d'abril i seran 15 episodis, els 7 primers durant aquesta primavera i els 8 restants a la propera tardor. La sèrie de Punisher podria estar en desenvolupament. Marvel Jessica Jones s'acaba de renovar per una segona temporada a Netflix, Iron Fist ja és una realitat i inicia el seu càsting. I Marvel Luke Cage podria estrenar-se en novembre d'aquest any. La data encara s'ha de confirmar. Per la seva part, l'HBO ha parat durant 2 mesos la producció de Westworld perquè els productors executius Jonathan Nolan i Lisa Joy es posin al dia amb els darrers 4 guions.
Paramount ha eliminat de la seva llista la seqüela de Terminator Genesis. La seqüela tenia previst la seva estrena el 19 de maig de 2017 i la tercera pel juny del 2018. Al seu lloc estrenaran Bye Bye amb Dwayne Johnson i Zac Efron. Ai mama, quina por. La nova pel·lícula de Dentro del Laberinto no serà un rebrut. Nicole Perlman ha assegurat: vull que sapigueu que qualsevol continuació d'aquest univers es farà amb el major carinyo i respecte. Harrison Ford començarà a rodar la seqüela de Blade Runner al juliol, basada en una idea de Ridley Scott, Hampton Fancher, director i guionista de la mítica Blade Runner, i sota la direcció de Denis Villeneuve. Els únics protagonistes fins ara confirmats són Ryan Gosling i Harrison Ford com l'icònic Rick Deckard. El guió d'aquesta seqüela estarà a càrrec del propi Fancher i Michael Green, autor de diversos guions de la sèrie Herois i actual productor executiu de Gotham. Hugh Jackman ja té el guió de la tercera part de L'Obezno. No hi ha detalls de la història que relata, però sí es sap que profunditzarà en la relació de L'Obezno amb Charles Xavier, Patrick Stewart. També es va rumorejar en el seu moment que es basaria en la magnífica novel·la Old Man. La nova estrena serà el 3 de març de 2017. El reinici de Flash Gordon ja té guionista. Tindrà a Matthew Vaughn com director i Mark Protasevich com a guionista. Aquest ha escrit Oldboy, Soy Leyenda, The Cell, Thor i John Carter, entre altres. Vaughn, un dels directors més solvents i desitjats, ha realitzat, entre d'altres, Layer Cake, Stardust, Kick-Ass, X-Men Primera Generació i Kingsman Servicio Secreto. Star Wars Episodi 8 retrasa la seva estrena fins al 15 de desembre de 2017. El bon funcionament de l'episodi 7 aquest passat Nadal va provocar que Disney canviés la data prevista pel següent episodi. També es comenta que han optat per reescriure el guió degut a la bona acollida dels nous personatges per part del públic, produïda per Ram Bergman i Kathleen Kennedy, dirigida i escrita per Ryan Johnson.
Aquest mes de febrer arriben els 6 primers números de la sèrie Canon en format àlbum. Al final només seran 12 números. També arriba l'Star Wars número 11, el Darth Vader número 10 i el Lando número 4. Marvel ha anunciat que publicarà el còmic Star Wars Poe Dameron a l'abril als Estats Units. Serà una col·lecció regular escrita per Charles Soule i dibuixada per Phil Noto. tractarà sobre Poe com el millor pilot d'X-Wing al servei de la general Leia Organa, en una missió vital per trobar on és Luke Skywalker. Planeta publicarà en àlbum recopilatori la sèrie regular de Star Wars. El primer àlbum sortirà a la venda el 5 d'abril, amb els 6 primers números, amb un preu de 14,95 euros. A l'abril arriba el primer crossover entre les sèries Star Wars i Darth Vader. En aquest mes tindrem les tres primeres parts, on la primera part serà una grapa especial i les dues següents seran Darth Vader número 13 i Star Wars número 13, o sigui, els números de les sèries. Al maig arribarà el Darth Vader número 14 i a l'Star Wars número 14, i al juny, al final, amb el Darth Vader número 15. A la primavera, i encara sense data exacta, Planeta de Còmic per fer publicarà la minissèrie de 5 números de Chewbacca. Aquest mes de febrer, als Estats Units, sortirà el primer número de la nova sèrie Power Man and Iron Fist, amb guions de David Walker i dibuix de Sanford Green.
Battlestar Galactica, humans contra robots, projecció i batalla de dibuixants. Homenatge a la sèrie de ciència-ficció Battlestar Galactica amb una batalla pacífica, la que lliuraran David Baldeón i Àlex Santaló, dos il·lustradors que dibuixaran en directe mentre es projecta un dels capítols de la sèrie, El dia de la Bastilla, episodi 3, temporada 1, intentant expressar cadascun dels dibuixants dos punts de vista, el punt de vista d'un robot i el d'un humà. Serà el 15 de març a les 7 a la Sala Raval del CCCB de Barcelona.
Bé, fins aquí l'agenda subcultural. Comencem ja a parlar de les pel·lis per ordre d'estrena. Així que la primera en arribar és...
Te quiero, Wade Wilson. Saldrás de esta.
Seguro. Tengo cáncer de hígado, de pulmón, de próstata y de cerebro. Ningún órgano vital.
¿Y si le dijera que podemos curarle? Usted es un luchador. Podemos dotarle de habilidades con las que los hombres solo pueden soñar. Convertirle en superhéroe.
Usted ayúdeme para que yo también pueda ayudar a alguien.
Y por favor, que el supertraje no sea verde. ¡Ni animado!
Con lo que seguro que no saldrás de aquí es con sentido del humor.
Eso ya lo veremos, Spice Pija. Oh, por favor, ¿vas a dejarme aquí con esta cabrona malfollada? Os preguntaréis a qué viene el traje rojo. Es para que los malos no sepan que estoy sangrando. Ese tío también lo ha pillado al ponerse pantalones marrones.
Papito necesita desatar su ira.
¡Hijo de puta! Aquí apesta a bragazas de vieja.
Parece que tengas una polla en la boca.
Ah, joder, eres un puto cuadro.
Como un testículo con dientes.
Parece como si Freddy Krueger hubiese follado con un mapa topográfico.
Exacto. Oh, esta noche fijo que me la casco.
Tío, acojonas. Como si un aguacate se hubiese tirado a una uva pasa.
Gracias.
Deadpool s'estrena demà 12 de febrer als Estats Units i el proper 19 de febrer a Espanya. El nivell de violència gràfica explícita és bastant superior a qualsevol altre llargmetratge de superherois vist anteriorment, sent mereixedora de la qualificació R als Estats Units, o sigui, no apta per a menors de 17 anys si no van acompanyats d'un adult. Concretament, per la quantitat de violència i el mal ús verbal i el seu contingut sexual ha estat la causa de la prohibició de la pel·lícula a Xina, on no s'estrenarà. El rodatge va començar al març del 2015 a Vancouver, a la British Columbia del Canadà. La sinopsis diu lo següent. Basada en l'antiheroi menys convencional de Marvel Comics, Deadpool narra la història d'origen de l'exoperatiu de les forces especials convertit en mercenari Wade Wilson. Després d'ésser sotmès a un experiment clandestí que el deixa en poder de sanació accelerada, adopta l'alter ego de Deadpool. Amb les seves noves habilitats i un sentit de l'humor retorçat, Deadpool donarà caça a l'home que quasi destrueix la seva vida.
Tim Miller és el director i els guionistes de Zombieland, Reed Reese i Paul Wenig, han escrit el guió d'aquest film, que formarà part del mateix univers que les pel·lícules d'X-Men. Ryan Reynolds és l'encarregat d'interpretar el mercenari Bocamoll, reprenent així el paper que va fer a X-Men Origins, Lobezno. El repartiment es completa amb Morena Baccarini, que la vam veure a Firefly, el remake de V, Homeland i Gotham, com Vanessa Carlisle, coneguda per Copycat, i que serà l'interès amorós de Deadpool. La primera aparició de Vanessa va ser a Nuevos Mutantes, número 98. Al repartiment també tenim l'actriu i lluitadora d'arts marcials mixtes Gina Carano, que la vam veure a Indomable i Fast and Furious, com Angel Dust. T.J. Miller com Jack Comadreja, Hammer, més conegut com Whistle. Ed Skrein, que surt a Juego de Tronos, encara no sabem quin paper farà. I Brianna Hildebrand com Negasonic Teenage Warhead.
Però tot va començar amb un metratge de 3 minuts que van fer per comprovar la rebuda d'una possible pel·lícula de Deadpool i així pressionar una mica la productora. La recepció per part del públic va ser tan gran i va crear tant rebombori a internet que després d'aconseguir-ho, Ryan Reynolds va dir lo següent. Va ser una reacció increïble al metratge, quelcom així com «Oh, així que no estàvem bojos per estimar aquest personatge». És interessant veure el poder d'internet, és impressionant en realitat, i és increïble que Facebook, Twitter, Instagram puguin moure muntanyes quan s'utilitza de forma correcta. Un dels tres característics del personatge de Deadpool és la ruptura de la quarta paret, expressió que refereix als moments en què algun personatge interactua amb el públic, amb el lector, en el cas dels còmics, o amb l'espectador del cinema. El mercenari ho fa molt als còmics, com part del seu toc humorístic, i pel que hem vist als tràilers, sembla que mantindrà aquest costum. Un moment bastant clar és quan el tràiler ensuma les seves armes després d'haver-les disparat i fa un comentari obscè.
Daniel Cudmore, que va fer de Colosso a les primeres pel·lícules de X-Men, va rebutjar repetir el seu paper i va ser André Tricoté qui va resultar escollit per representar el mutant Peter Rasputin. Però, finalment, a la darrera hora, va escollir a l'actor Stefan Kapisik per substituir André Tricotó. Així que posarà veu i interpretarà Colosso per mitjà de la captura de moviment. Una dada important és que Tim Miller, el director, volia que Colosso fos considerablement més alt i corpulent que qualsevol altre personatge. El Colosso que veureu a Deadpool és molt fidel al personatge original dels còmics. El dia de Nadal no hi ha novetats, però aquest any va arribar un nou tràiler. I els 12 dies previs van fer una campanya brutal, traient una imatge diària, a quina més absurda, en la línia del personatge per promocionar aquest nou i definitiu tràiler. Ah! Hey, yeah, I wanna
shoot, baby. Me siento solo aquí detrás.
¿Me echas una manita? Perdona.
Dopinder.
Pull. Dead.
¿A qué viene el disfraz rojo, señor Poole?
Es porque hoy es Navidad, Dopinder, y voy en busca de niños malos. Seguro que pensaréis, esta peli era de superhéroes, pero el tío del disfraz ha dejado a otro tío como un puto kebab. ¡Sorpresa! Esta es una historia de superhéroes diferente. Y para contarla bien, hay que remontarse antes de que este culito se enfondara en estos leggings.
Señor Wilson, recientemente le han diagnosticado un cáncer terminal.
Saldrás de esta.
¿Y si pudiéramos curar su cáncer y dotarle de habilidades con las que los hombres solo pueden soñar?
Diría que pareces la teletienda, pero no el anuncio del cuchillo jamonero, no. Más tipo pesas de zumba. Si no vuelvo a verte más, que sepas que te quiero.
Cuando haya acabado, tus células mutadas curarán lo que sea. Tú crees que vamos a convertirte en un superhéroe, pero lo que en realidad serás es un superesclavo.
Venga, tío, ¿vas a dejarme aquí con esta cabrona malfollada? Lo que sea que me hicieran, me hizo totalmente indestructible y completamente
¡Oh!
Infollable.
Peor, peor que pegar a un padre con un calcetín sudado.
Yo no pedí ser súper, y no soy ningún héroe. Pero cuando descubres que tu peor enemigo te choriza a tu chica, toca convertirse en un puto superhéroe. ¡Oh!
¡Joder! ¡Directo al ojete!
Dentro música.
No permitiremos esto, Deadpool.
Paso de tus gilipolleces de X-Men, coloso. Además, no les voy a hacer pupita. Ese ya estaba ahí antes de que llegáramos.
He hecho de todo menos de damisela en apuros.
Hora de preparar unas putas chimichangas. ¿Has visto a este tío? Jamás digo esto, pero no te lo tragues. Hostia, ¿he dejado abierto el gas? Eres mucho tiarrón para mí, por eso me he traído a este. Mejor dicho, ¿me he traído a esta? No, no, manda el tweet. Es igual, tranqui, casi está. Ataca, tigre. Oh, miedo me da el pringao que se quiera tirar a esta.
Ellie Fimester, Brianna Hildebrand, més coneguda pel seu nom de guerra, Negasonic Teenage Warhead, és un personatge creat pel guionista Grant Morrison durant la seva etapa al davant de la col·lecció New X-Men. La seva primera aparició va ser el número 115 d'aquesta col·lecció el 2001, com a estudiant d'Emma Frost. Com a curiositat, el seu nom està tret de la cançó Negasonic Teenage Warhead del grup Monster Magnet. Per cert, no sortiu del cine fins que s'acabin els crèdits, perquè han avisat que hi haurà escena post-crèdits. I aquests darrers dies, Ryan Reynolds ha comentat que la segona part podria ser una pel·li de Cable i Deadpool.
Quan Rob Liefeld va crear Deadpool amb l'ajuda de Fabian Nicieza, no s'imaginaven fins a on podria arribar el personatge. Des del seu debut a la col·lecció Los Nuevos Mutantes, l'any 1991, Liefeld des de sempre l'ha considerat el seu petit. Si voleu seguir la pista Deadpool a les vinyetes, Panini Comics, al febrer i abril, publicarà una de les millors etapes, El massacre de Joe Kelly. Marvel Heroes, número 68, Massacre de Joe Kelly, número 1, preu 39,95. Marvel Heroes, número 70, Massacre de Joe Kelly, número 2, preu 39,95. I al març comença una nova etapa amb la nova col·lecció Massacre, volum 3, número 1, preu 4,25, amb Jerry Daughan i Mike Hawthorne. A més, les minissèries que ha protagonitzat Wade al llarg dels seus 25 anys tornaran a ser reeditades a una nova sèrie que acompanyarà les grapes mensuals.
Debería sorprendernos que el hombre más poderoso del mundo sea un personaje controvertido.
Los habitantes de este planeta siempre hemos buscado un salvador.
Estamos hablando de un ser cuya mera existencia cuestiona nuestra noción de la prioridad en el universo.
Los seres humanos tienen un terrible historial
a la hora de seguir a gente con poder.
El poder corrompe y el poder total corrompe totalmente.
Tal vez solo sea alguien que intenta hacer el bien.
Ya no nos la pegan. Los demonios no vienen del infierno que tenemos debajo.
No, vienen del cielo.
El mundo ha estado tan pendiente de qué puede hacer que nadie se ha preguntado qué debe hacer.
Así es como empieza. La rabia, la ira, la sensación de impotencia que vuelve al bueno, cruel.
Sangras.
Seguint l'èxit de L'home de ser, la pel·lícula Batman vs. Superman, Dawn of Justice, ens portarà dos grans herois de DC Comics, com són Batman i Wonder Woman, que acompanyant a Superman començarà el camí cap a la Lliga de la Justícia. S'estrena el 25 de març als Estats Units i el 23 aquí a Espanya. La sinopsis oficial de la pel·li diu el següent. També en les accions incontrolades d'un superheroi similar a un déu, el vigilant de la ciutat de Gotham s'enfronta al salvador de Metrópolis, un èpic enfrontament entre superherois que canviarà les seves vides per sempre. Clark Kent no confia en el misteriós vigilant emmascarat de Gotham, Bruce Wayne no confia en l'extraterrestre que quasi destrueix Metrópolis i Lex Luthor, que odia Superman més que a ningú, es manipula els dos per als seus propis plans. Si haguéssiu d'escollir un bàndol, quin escolliríeu? L'home de ser o el cabell oscur? Qui guanyaria?
César, tu quin escolliries?
Batman Forever.
Jo també.
Però ja està. Ha quedat clar. El director de L'home de ser, Zack Snyder, va revelar que la seqüela tindria influències del mític El regreso del cavaller oscuro, de Frank Miller, que no seria una adaptació, però en paraules de Snyder, el còmic sí que influirà a la història de la pel·lícula en la que estem treballant David S. Goyer i jo.
Fem 5 cèntims d'aquest mític còmic. Batman, The Dark Knight Returns, és una minissèrie publicada entre febrer i juny de 1986 per DC Comics, escrita i il·lustrada per Frank Miller, entintada per Klaus Janson i colorejada per Lynn Varley. Considerada la més important de Batman, publicada en els darrers anys, la trama transcorre durant la dècada del 1980. Explica com Bruce Wayne, de 50 anys, ja retirat, lluita contra el crim. És incapaç de dur una vida normal i es troba immers en una espiral d'autodestrucció. Veurem Gotham assediada per una ona de calor i per una banda anomenada Els Mutants, on tots els herois han desaparegut. Assistirem a la tornada d'un Batman de 50 anys per una darrera neteja de la seva estimada ciutat de Gotham, convertint-se finalment en llegenda. Zack Snyder repeteix com director escrivint una nova història amb David S. Goyer i Chris Terrio. Henry Cavill torna com a Clark Kent, el seu alter ego, Superman. També tornen els actors Amy Adams com Lois Lane, Lawrence Fishburne com Perry White i Diane Lane com Martha Kent. Ben Affleck interpretarà a Batman, Gal Gadot serà Wonder Woman, el seu alter ego, Diana Prince. Jesse Eisenberg serà Lex Luthor i Jeremy Irons serà Alfred Pennyworth, el fidel majordom de Bruce Wayne. El repartiment es completa amb Holly Hunter, Callan Mulvey i Tao Okamoto, que interpretarà a Mercy Graves, l'assistent de Lex Luthor. A més, estan confirmats els cameos d'Ezra Miller com Barry Allen, el seu alter ego Flash, Jason Momoa com Aquaman i Ray Fisher com Victor Stone, el seu alter ego Cyborg. El títol ja ho deixa ben clar, l'alba de la justícia. Zack Snyder, sobre el personatge de Gal Gadot, va dir: "Ella té un rol superimportant. En molts sentits, ella és la droga que ens deixarà enganxats a la resta de la Lliga de la Justícia."
L'elecció de Ben Affleck va causar gran revolt a internet. Tothom critica l'actor que va interpretar a Matt Murdock el 2003 i no tenen massa esperança en la seva interpretació com a Batman.
Jo tampoc en tinc, eh?
Jo sí. La veritat és que tinc ganes.
Però no em va agradar a mi com a
Daredevil. A mi tampoc. No, a mi Daredevil, la seva pel·li de Daredevil no em va agradar gens. Bueno, excepte Elektra. Bueno. Però el seu paper fatal. Però li veig un punt de que sí, que podrà fer aquest Batman amb experiència. Aquest d'home de 50 anys, jo crec que sí. Aquest serà... O sigui, tant de bo no m'equivoqui, però jo crec que sí, eh?
Bé, ja ho veurem.
Fins i tot al gener de 2014 va córrer el rumor que Ben Affleck havia abandonat el rodatge, provocant que l'actor hagués de desmentir-ho. Però Zack Snyder creu que Ben Affleck serà el contrapunt perfecte a L'home de ser interpretat per Henry Cavill. Posseix l'experiència necessària per interpretar un home més savi i vell que Clark Kent, un home que porta les cicatrius del vigilant però mantenint l'encant de Bruce Wayne. Veus? T'ho diu Zack Snyder,
sí, sí, sí,
o sigui...
Sí.
I jo penso igual, o sigui, jo crec que li aportarà un caràcter de més saviesa i de més experiència davant d'aquest Superman. Jo crec que sí, jo confio en això. En paraules del propi Ben Affleck, Batman representa els éssers humans, els mortals. En un món de Flashes, Aquamans i Supermans, és necessària l'existència d'aquest home. És interessant saber que als còmics va arribar a ser líder de la Lliga de la Justícia.
¿Quién es?
¿Eres nuevo?
Es Bruce Wayne.
Señor Wayne.
Clark Kent, del Daily Planet. ¿Qué opina del murciélago justiciero de Gotham? En su ciudad se pisotean las libertades civiles. La gente vive atemorizada. Cree estar por encima de la ley.
Que el Daily Planet critique a los que piensan que están por encima de la ley es un poco hipócrita, ¿no cree? Teniendo en cuenta que cada vez que su héroe baja un gato de un árbol le hacen un public reportaje. A un alienígena que podría reducirlo todo a cenizas.
Muy pocos comparten su opinión, señor Wayne.
Será la ciudad de Gotham que llevo dentro. Nos dan mala espina los frikis disfrazados de payaso.
¡Pero bueno! Bruce Wayne frente a Clark Kent. ¡Ah! Me encanta juntar a las personas. ¿Qué tal?
Lex.
Hola, ¿qué hay, Lex? Es un pla... ¡Oh, vaya menudo apretón de manos! Yo no me metería con él. ¿Sabe cuál es la gran mentira de este país, senadora? Que el poder puede ser inocente.
¿Va a ir a la guerra?
Ese hijo de puta nos ha traído la guerra a nosotros.
Sabe que no tiene ninguna posibilidad. Es un suicidio.
La mayor lucha de gladiadores de la historia. El hijo de Krypton contra el murciélago de Gotham.
Eres un psicótico.
Esa es una palabra de cuatro sílabas demasiado grande para las mentes pequeñas.
Es hora de que aprendas qué es ser un hombre.
¡Quieto! Si quisiera, ya estarías muerto.
Si el hombre no mata a Dios, lo hará el diablo.
¿Qué has hecho? ¿Está contigo?
Creía que estaba contigo.
En el segon tràiler, una de les sorpreses ha sigut veure el cos de Zod. Han sortit moltes teories sobre el paper de Michael Shannon. Recordem que a l'Home de Ser, Superman, li trenca el coll. Així que no sabem si el podrem veure com un holograma igual que el de Jor-El, o si Lex el farà servir per experimentar i crear Doomsday. Segons Latino Review, Lex Luthor i Doomsday no seran els únics villans. Es parla que també podria sortir Bizarro, però el Bizarro post-crisis és un experiment de Lex Luthor, intentant copiar a l'Home d'Acer. Pel que la pregunta seria si el monstre que veiem al segon tràiler serà Doomsday o Bizarro. Tu quin creus que serà, César?
No ho sé, la veritat és que no ho tinc clar. Perquè el que sí sembla, segons el tràiler, és que el Zod podria ser aquest monstre que es veu. Si serà Doomsday o Bizarro, no ho sé.
Jo vaig estar llegint en algunes pàgines que seria Bizarro.
Sí, hi ha moltes teories. Per tant, fins al 23 de març no ho sabrem.
No ho sabrem, bueno.
Perquè hi ha tantes.
Per acabar, volíem comentar-vos que sembla que Ben Affleck dirigirà i protagonitzarà The Batman, programada pel novembre del 2018. Basada en un guió que escriuran el propi actor i el guionista Geoff Johns. Segons diuen, la pel·lícula individual de Batman es situaria cronològicament després dels fets de Batman contra Superman, l'Alba de la Justícia, i abans de la Lliga de la Justícia, tot i que l'estrena serà posterior a aquesta darrera.
Recordem el calendari de les properes pel·lícules que estan per venir del DC Universe. El 23 de juny de 2017 tindrem Wonder Woman. Justice League arribarà el 17 de novembre del 2017, The Flash el 23 de març del 2018 i Aquaman el 27 de juliol del mateix any. Com deia l'Enric, el novembre del 2018 tindrem The Batman, el 5 d'abril del 2019 Shazam i el 14 de juny d'aquest any la Lliga de la Justícia 2. I per acabar, el 3 d'abril del 2020 arribarà Cyborg i el 19 de juny del mateix any 2020 Green Lantern Corps.
Capitán América Civil War està dirigida pels germans Anthony i Joe Russo, que tornaran després de Capitán América El Soldado de Invierno, amb un guió firmat per Christopher Marcus i Stephen McFeely. que ja van escriure les dues anteriors pel·lis del Capità. S'estrenarà el 29 d'abril a Espanya i el 6 de maig a Estats Units. El seu rodatge va començar el maig passat a Pinewoods Studio, Atlanta, Georgia. Els actors involucrats a la tercera entrega de les aventures del Capità Amèrica són Chris Evans, com la icona superheroica Steve Rogers, és a dir, el seu alter ego, el Capità Amèrica, clarament, Robert Downey Jr. com Tony Stark, el seu alter ego Iron Man, Scarlett Johansson com Natasha Romanoff, el seu alter ego és la Viuda Negra, que per cert, jo penso que està molt bé, és una cosa que havia de comentar. Sebastian Stan com Bucky Barnes o el Soldado de Invierno, Anthony Mackie com Sam Wilson o El Halcón, Paul Bethany com La Visión, Jeremy Renner com Clint Barton o El Ojo de Halcón.
Per mi el millor personatge dels Vengadores. M'encanta.
L'Ojo de Halcón?
M'encanta.
Per què?
Soc de Capi, però l'Ojo de Halcón és un gran personatge. La llàstima és que no li treuen el suc que li treuen els còmics. Perquè aquesta vis còmica la té l'Iron Man. Bueno, la té el Tony Stark. Però m'encanta. És un personatge... Barton, al Tejado. M'encanta. Tant de bo tingués més protagonisme, però bueno.
A mi m'agrada més personalment a l'Iron Man. Soc més de la tecnologia i...
Home, o sigui, que tu i jo som enfrontats.
Sí, és
perquè que... jo soc del team Capi.
Clar, clar. El que passa és que després em passa com bueno, ja diré... Ja ho diré després. Spoilers. Soc més d'aquest canvi, no?, que es produirà d'aquí uns segons.
Molt bé. Et deixo. Continua.
Sí, sí. Don Cheadle com Jim Rhodes o Màquina de Guerra, Elizabeth Olsen com Wanda Maximoff o La Bruja Escarlata, Paul Rudd com Scott Lang o Ant-Man, Frank Grillo com Brock Runlow o Crossbones i Emily Van Camp com Shannon Carter o l'agente 13. En aquesta entrega debuten Chadwick Boseman com T'Challa o Pantera Negra, Daniel Brühl com el Barón Zemo, William Hurt com el general Tadeusz Thunderbolt Ross, Martin Freeman a un paper encara desconegut. No crec que sigui el Hobbit.
Esperem que no.
Perquè com sortir de Hobbit serà molt raro, no?
Jo crec que ja no, que aquest està descartat ja.
Bueno. I Tom Holland com el nou i esperat Peter Parker o Spider-Man, que, per cert, és el meu personatge preferit. Clarament.
L'Spiderman.
L'Spiderman és, sens dubte, dels millors.
Sí, no et dic que no, però no és el meu preferit.
Bueno.
És el nen bonic de Marvel,
sí, això
és l'estàndard de Marvel, però no, per mi no és el preferit. Jo prefereixo el Capi, per exemple. És un personatge que m'agrada més. Encara que reconec que l'Spiderman és el personatge, potser, de Marvel i m'encanta. Les seves històries són brutals. Però aquí en Civil War no ho sé. A veure quin paper desenvolupa. No sé, ja veurem. Bé, la sinopsis oficial de la pel·lícula diu el següent. Capità Amèrica Civil War continua després del succeït a Vengadores l'Era d'Ultron, amb un Steve Rogers liderant un nou equip de Vengadores. Després d'un altre incident internacional amb danys col·laterals on estan involucrats els Vengadores, augmenta la pressió política per instaurar un sistema de rendició de comptes i dirigit per un govern que supervisarà i dirigirà l'equip. Un nou status quo que provoca una fractura als Vengadores, on s'enfrontaran dos grups, un liderat per Steve Rogers i el seu desig de que els Vengadores continuïn lliures, i l'altre defensarà la sorprenent decisió de Tony Stark per donar suport a la supervisió per part del govern. Llavors tindrem el Team Iron Man, format per el propi Iron Man, Pantera Negra, Viuda Negra, La Visión i Màquina de Guerra. I el Team Capitán América, format pel propi Steve Rogers, Ojo del Con, La Bruixa Escarlata, Soldado de Invierno, Halcón, Ant-Man i Sharon Carter. Els principals villans serien Barón Zemo i Brock Runlow, Crossbones, amb un uniforme similar al dels còmics.
Sam Wilson, o el Halcón, tindrà un vestit nou, amb color gris i vermell. Scott Lang sembla que... Spoilers!
La qüestió és que s'ha destapat que el Scott Lang... És igual, no ho diem, deixem-ho. No us volem esgarrar la peli. Endavant, continua.
El Soldado d'Invierno tindrà un paper important. Serà part del conflicte entre Iron Man i el Capità Amèrica. Però els rumors apunten a que serà Crossbones el que causarà inicialment la versió Marvel Cinematic Universe de l'acte de registre de superherois. al provocar un brutal atac que causaria la mort de molta gent i la destrucció habitual en aquest tipus de conflictes. Això provocarà que el govern faci una passa endavant i posi en marxa l'acte de registre. Pantera Negra serà qui inicialment estigui a favor de Stark i després canviï el bàndol del Capi, paper que interpretava Spider-Man als còmics. Aquí és el que et deia del canvi.
Jo no sé si serà això, si Pantera Negra farà aquest paper. Potser sí, no? Però com tot són rumors i...
Clar, és que tot és suposar, per això que...
Però estem... bueno, té pinta. És que ara...
Estem basant-nos en suposicions, però entén bastant la pinta. No crec que Pantera Negra es destapi davant dels altres, però ja ho veurem.
No ho sé.
Sobre Spider-Man no podem dir res perquè és el major secret de Marvel sobre la producció. Clar, com deies, és el nen guapo de Marvel.
Bueno, a part del nen guapo és que estem reiniciant la seva...
Tota la seva història.
Exacte. O sigui, la nova relació entre Marvel i Sony fa que és un nou personatge, per tant, no li pots treure la màscara així com així.
És veritat, tens tota la raó. Els germans Russo, en una entrevista recent, han revelat que les negociacions entre Marvel i Sony sobre l'ús promocional i comercial de la nova apariència de Spider-Man estan sent molt dures.
Això també és veritat. O sigui, és que és una relació que, encara que estan amb Marvel i Sony estan aliades, Spider-Man continua sent de Sony. Què passa? Que Marvel no pot promocionar aquest Spider-Man fins que no arribi la pel·li en conjunt. Vamos, és el que jo entenc. O sigui, quan el 2017, em sembla que és, tinguem la pel·li de Spider-Man conjunt entre Marvel i Sony, tots dos explotaran la imatge de Spider-Man. Però què passa? Que ara, clar, no poden explotar Spider-Man en promoció sent una pel·lícula de Marvel.
Tens raó, sí.
Suposo que va per aquí l'estem, o sigui, sortirà un petit cameo de l'Spider-Man a la pel·li, no crec que la veiem massa.
Serà una cosa molt petita.
Jo crec que sí, que serà una presentació. Mira, el Peter Parker!
Bueno,
però poc més, no crec que surti molt més.
Crec haver vist, no sé exactament on, una imatge que rondava per internet, que potser
fake,
és un fake.
No hi ha res, no hi ha res promocional, res ni...
Que sortia l'Spider-Man sobre d'un cotxe amb un megàfon.
Em sembla que era un fake, si no recordo malament.
D'acord.
Potser ara no estic segur, però em sembla que sí.
Buck, ¿te acuerdas de mí? Tu madre se llama Sarah. Solías ponerte papel de periódico en los zapatos.
Te busca la ley.
Ya no me dedico a eso.
La gente que cree que sí viene hacia aquí y te busca vivo o muerto.
Capitán, mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión. Eso es algo que el mundo ya no puede tolerar.
Sé lo que Bucky significa para ti. No te metas en esto, por favor. Solo vas a empeorarlo.
¿Qué? ¿Vais a detenerme?
Tendrá graves consecuencias.
Capitán, te veo a la defensiva.
Ha sido un día muy largo.
Si no aceptamos nuestras limitaciones, no somos mejores que los malos.
Yo no lo veo así.
A veces te rompería esa dentadura perfecta.
Quiero considerar todas nuestras opciones. La gente que te disparó suele acabar disparándome a mí también.
¿Sabes lo que va a pasar? ¿De verdad quieres solucionarlo a golpes?
¿Qué hacemos? Pelear. Lo siento, Tony. Sabes que no lo haría si tuviera otra salida. Pero es mi amigo.
Yo también lo era.
Al tràiler no surten l'Home Hormiga, la Visió ni sobretot Spider-Man. Òbviament perquè encara no han presentat el nou Spider-Man, com dèiem abans del tràiler, que compartiran Marvel i Sony i que s'estrenarà el 28 de juliol del 2017.
Si la batalla de Nova York va condicionar tots els productes Marvel posteriors amb l'era d'Ultron, han passat exactament el mateix. Al tràiler veiem el general Ross com li entrega al Capi un document anomenat Els Acords de Sokovia. És a la continuació dels Vengadores on s'inicia la necessitat de controlar la població sobrehumana. Així tindríem un acte de registre 2.0 afegint el problema que suposadament li volen col·locar a Bucky Barnes. També veiem que les accions d'Ultron han fet que Tony Stark hagi canviat de forma de pensar. Queda palès amb la frase «Si no acceptem les nostres limitacions, no som millors que els dolents». Pensament completament oposat al punt de partida de l'era d'Ultron, fet que ha deixat seqüeles a la forma de ser i pensar de Tony Stark. En aquest tràiler hem pogut veure que la primera escena és l'escena post-credits d'Ant-Man. Sembla que ja ha estallat la Guerra Civil, no? I que Bucky recupera la seva memòria. També veiem que hi ha un atemptat contra la seu del govern i sembla que culpen a Bucky. Veiem a la policia alemanya i també veiem escenes a un país africà que serà Wakanda, la terra de T'Challa. El general Ross conversa amb el capità. És una escena semblant a la que manté Steve Rogers amb Maria Hill al còmic. També tenim la primera aparició de Pantera Negra, però no sabem quin paper farà el rei de Wakanda, que és això el que parlàvem abans. Mm-hmm. A veure què passa. Què és el que fa.
Sí, sí, sí.
I una sorpresa, que bueno, una sorpresa, una incògnita, perquè veiem a Tony que està en màquina de guerra tirat al terra. Un moment dramàtic per Rhodey, serà algo fortuït, no ho sé, ja veurem.
Estarà mort?
Esperem que no.
Home, jo crec...
És Jim Rhodes, no pot morir Jim Rhodes.
Clar, però potser...
És el telèfon d'Spider-Man.
Potser li donen el gir dramàtic de que canvi aquest pensament que tenia al principi a l'era d'Ultron d'aquesta manera, l'Iron Man, o no ho sé,
ja veurem.
Mm-hmm. Segons Chadwick Boseman, tant Steve Rogers com ell diuen que tenen un ampli sentit de la responsabilitat. Són dues persones molt desinteressades, volen allò correcte, no són gens irracionals, ni tenen l'ego inflat, com Tony Stark, clarament. Passa és que és el meu Iron Man.
No, a veure, el Tony Stark és així, o sigui, això no es pot canviar.
Sí, sí, sí. Per culpa del seu ego apareix Ultron, com vam veure.
Exacte.
Són gent per a la que la família és el primer, diu Evans. Ara ens falta saber per què estaran en bàndols oposats. Respecte a Tom Holland, com Peter Parker, els germans Russo van dir el següent. Volíem que el càsting fos més autèntic. Vam ser molt específics amb això. Volíem que el personatge tingués energia i carisma, però també una inseguretat que ho fes divertit en contrast als superherois amb confiança. S'ha de tenir en compte que estem presentant aquest personatge a una pel·lícula del Capità Amèrica a un univers que té un to i un estil del món molt específic. És molt arrelat a la realitat i una mica més contemporani. També s'ha de tenir en compte que Civil War adapta el còmic però no el copia. Els germans Russo repetiran la fórmula que va convertir a Capità Amèrica, El Soldado d'Invierno, en una de les millors pel·lícules de superherois de la història. Agafen un arc argumental dels còmics, capturen la seva essència, molt poques pel·lícules són susceptibles de poder fer això, però en aquesta pel·lícula és una necessitat, perquè a l'univers cinemàtic de Marvel no coneixem a tots els superherois i malvats que surten a les pàgines de Civil War, a més dels maleïts drets cinematogràfics dels estudis, Marvel, Fox, Universal, etc.
Bueno, anem a fer 5 cèntims de lo que és el còmic. Bueno, en definitiva, el que no podem veure a la pel·li. Perquè les causes originals, en el còmic és un atemptat, o sigui, hi ha una intervenció dels nous guerrers que provoquen que hi hagi un atemptat, ¿vale? I que mor molta gent. Això no podem veure a la pel·li, perquè aquests personatges no hi són i ja sabem que el punt de partida serà l'acte dels acords de Sokovia, ¿vale? Llavors, un altre punt és el que ja hem comentat abans, que l'Spider-Man canvia de bàndol en aquest còmic i això no pot passar perquè és un personatge nou i, per tant, el que motiva que canviï de bàndol no pot succeir en aquesta pel·li. Un altre punt important d'aquesta història són els X-Men. En aquest còmic surten els X-Men i són neutrals en aquesta història, o sigui, no participen de la Guerra Civil i els X-Men són de Fox. Per tant, no poden sortir en aquesta pel·li. És un altre punt molt important. Una altra cosa és que en el còmic es fa servir el clon d'un personatge. No el vull dir perquè potser, mira, aquell que qui vulgui llegir el còmic, encara que hem destripat una mica, però bueno, aquest personatge té un punt d'inflexió i com ja sabem que aquest personatge no surt a la pel·li, pues... o sigui, aquest personatge provoca una situació que provocarà el desenllaç de la història i això a la pel·li no pot passar.
Jo crec que volem spoilers, aquí una mica. Falta una mica de teca.
Una mica de teca. Bueno, el clon de Thor. O sigui, simplement és això. Generen un clon de Thor i això provoca la mort d'un dels personatges de la història. I arrel d'això doncs, es desenllaça tota la història. ¿Vale? Acaba de finalitzar la història. I cap al final, cap a l'últim acte, hi ha una cosa important, és que el bàndol del Tony Stark recluta els supervillans per combatir a l'equip de Capità Amèrica. I molts dels supervillans que són protagonistes en aquesta història no poden participar, perquè són, per exemple, com el Jack O'Lantern, que és de Spider-Man, és un via de Spider-Man, no el poden fer servir, de moment, com a mínim. El Bullseye, que també és un personatge... Bueno, sí que el podien fer servir, però com no l'han fet servir mai, tampoc la presentaran en aquesta pel·li. ¿Vale? I sobretot el paper de Punisher, que fa un paper bastant important al final de la història. I com encara no l'hem conegut i el coneixerem amb la part televisiva de Marvel, pues en aquesta pel·lícula no el poden fer servir. I l'última part és que tots els superherois que van capturant el govern i l'equip d'Iron Man no els tancaran a una presó qualsevol. No hi ha cap presó que pugui fer tancar els superherois. Llavors, on els porten? A la zona negativa. I la zona negativa és una cosa que pertany al món dels Quatre Fantàsticos i que, per tant, tampoc poden fer servir. O sigui que això són els 5 punts que, per tant, fan que la pel·li no pugui ser completament fidel al còmic. Cap pel·li no és fidel. Em sembla que si no...
Fidel.
Si traiem 300 i Sin City...
Home, Sin
no
City...
hi ha cap pel·li que sigui fidel al còmic.
Sin City és realment fidel al còmic.
I 300 també.
300... Sembla que hi ha alguna cosa que no acaba de...
Si no és fidel al 100%, la veritat és que...
És quasi.
Quasi.
Sí.
I poques pel·lis ja que siguin fidels i aquesta no serà algo diferent. I a més, per l'obvi, tots els drets cinematogràfics dels personatges no poden fer una pel·li tal qual.
Toda esa muerte.
Jean, era solo un sueño. Me han llamado muchos nombres en muchas vidas. Ra, Krishna, Yahvé.
Desde que el mundo descubrió a los mutantes, han surgido sociedades secretas que los ven como una segunda llegada o una señal de Dios. Creen que hace cientos de miles de años nació un antiguo ser, el primero.
Un mutante. Todos sois hijos míos y estáis perdidos porque seguís a líderes que están ciegos. Pero ya estoy aquí. He venido por vosotros.
Siempre que aparecía ese ser, le acompañaban 4 discípulos a los que confería poderes.
Como los 4 jinetes del Apocalipsis, lo copió de la Biblia.
¿O la Biblia lo copió de él?
¿Qué es eso?
Oh, Dios. Puede controlarnos a todos.
¡Charles!
El mundo nos necesita.
Por eso he venido, a luchar.
No todos controlamos nuestros poderes.
Pues no lo hagas. Esto es una guerra.
Todo aquello que han construido se derrumbará. Y con las cenizas de su civilización crearemos un mundo mejor.
Nunca antes había sentido un poder semejante.
La sinopsis oficial de X-Men Apocalipsis diu el següent. Des dels orígens de la civilització, fou adorat com un déu. Apocalipsis és el primer i més poderós mutant de l'univers Marvel. Va acumular els poders de molts altres mutants, convertint-se en immortal i invencible.
Despertat després de milers d'anys, està decebut pel món que es troba i recluta un equip de poderosos mutants, amb Magneto, Michael Fassbender, al capdavant per fer una selecció a la humanitat i crear un nou ordre mundial sobre el qual regnarà. Raven, o Mística, que serà l'actriu Jennifer Lawrence, amb l'ajuda del professor X, James McAvoy, han de formar un equip de joves X-Men per parar el seu major enemic i salvar a la humanitat de la destrucció total.
Només amb el tràiler, què n'opines?
Pues mira, aquesta no és una de les pel·lis de les que tingui més ganes. De fet, sento el mateix que amb Dies del Futuro Pasado. Dies del Futuro Pasado em va provocar tant de hype durant la campanya publicitària que encara que em va agradar, no vaig sortir prou content. Em esperava molt més. I suposo que per això X-Men Apocalipsis no m'acaba d'encigalar. O sigui, veig el tràiler, veig les promos, veig les imatges i no m'acaba d'arrastrar. O sigui que no ho sé. Ja veurem, no sé. Ja t'ho dic. Tot i que m'agrada Dies del Futuro Pasado, però em vaig quedar amb ganes, de més. I no ho sé, aquest tràiler no m'ha entusiasmat. T'ho diré després de l'estrena. A veure què tal. Bé, l'Era d'Apocalipsis era un crossover dels còmics d'X-Men que es va publicar als Estats Units entre 1995 i 1996. Situat principalment a l'univers alternatiu Terra 295, recordeu que el nostre univers habitual és el Terra 616, i la trama de la història comença amb un viatge temporal on Legion viatja al passat per a matar a Magneto, però acaba matant a Charles Xavier, que és el seu pare, ja que aquest li salva la vida a Magneto. Davant d'aquest sacrifici, Magneto canvia la seva forma de pensar i comença a creure en el somni de Xavier. Aquí és quan Apocalipsis decideix atacar i imposar la seva guerra genètica, fent-se l'amo d'Amèrica del Nord. Magneto fundarà els X-Men per a intentar detindre'l.
Serà una pel·lícula contemporània, però ambientada l'any 1983. La idea és que existeixen mutants que van néixer i viure fa milers d'anys. X-Men Apocalipsis és la continuació de la saga que va començar amb X-Men Primera Generació i va continuar amb X-Men Dies del Futuro Pasado. I amb la sacsejada temporal que vam veure en aquesta darrera pel·lícula, els protagonistes d'Apocalipsis seran la versió jove dels personatges. L'encarregat d'interpretar el líder dels X-Men, Scott Summers, Cíclope, és Ty Sheridan. L'actriu que farà de la telèpata Jean Grey, o Fènix, és Sophie Turner, que l'hem vista a Juego de Tronos com a Sansa Stark.
Exacte.
Alexandra Shipp serà Aurora Munro, o Tormenta. Olivia Munn serà Betsy Braddock, o Mariposa Mental. La jove actriu, Lana Connor, serà Jubilation Lee, més coneguda com la mutant Jubilo. Cody Smith McPhee serà Rondador Nocturn, i Ben Hardy serà Àngel. També veurem a Paul Dameron, Oscar Isaac, que serà en Saba Nur, o Apocalipsis. A més del repartiment de les dues pel·lis anteriors, Michael Fassbender, o Magneto, James McAvoy, conegut com el professor Charles Xavier, Jennifer Lawrence, com ja hem dit, Mística, i Nicholas Hoult, la Bèstia. Els quatre genets d'Apocalipsis seran Cyclops, o Mariposa Mental, Tormenta, Arcàngel i Magneto.
I per acabar, encara que no la teníem preparada, perquè és una pel·li que s'estrenarà el mes d'agost, i encara queda molt, la veritat, us en farem 5 cèntims de Suicide Squad. Is this the
real life? Sácame de aquí, por favor. Sácame ahora mismo. Is this just fantasy? Vamos. Caught in a landslide.
No escape from reality. Ah! Quiero formar un cuerpo especial con las personas más peligrosas del planeta.
Son tipos malos.
Lo peor de lo peor.
¡Abrid la puerta!
¿Qué es esto? ¿Una prueba de animadoras?
¡Hola, chicos!
Deadshot, este tío se carga a la gente. Este es un cocodrilo y se come a la gente. Este quema a la gente. Tú estás poseída por una bruja que está como loca.
¿Qué has dicho? ¿Debería matar a todos y escapar? Perdón. Las voces. Estoy bromeando. No es eso lo que me han dicho.
Este es el trato. Vais a ir a un lugar terrible. A hacer algo que os costará la vida. Vamos a salvar el mundo.
Estoy deseando enseñarte mis juguetes.
¡Mamma mía, mamma mía! ¡Mamma mía, de mi
confía! Vamos a divertirnos.
Joder, ¿pero qué coño os pasa?
Somos los malos, es lo que hacemos.
Esquadrón Suïcida és la pel·lícula de Warner Bros. Pictures, basada en personatges de DC, dirigida per David Ayer, també responsable del guió. Explica com una agència secreta del govern dels Estats Units recluta alguns supervillans tancats a la presó de Bell Reef. Fins ara, només hem vist algunes imatges i pòsters de la pel·lícula. I el tràiler que us acabem de posar, perquè els detalls de l'argument són escassos, però es dona per fet, cert o no, que els aconteixements de la pel·lícula succeiran temporalment abans de la pel·lícula de Batman i Superman. De fet, el vigilant de Gotham, Ben Affleck, apareixerà en algunes escenes. L'adaptació de Suicide Squad tindrà un repartiment de looks. Will Smith com Deadshot, Joel Kinnaman com Rick Flag, Margot Robbie com Harley Quinn, Jared Leto com el Joker, aquest no m'agrada, Jake Courtney com Boomerang, Cara Delevingne com Encantadora...
Aquesta t'ajudo jo, va.
Sí.
A The Whale, a Kinowe Adbaje.
Com Killer Croc.
Toma.
Gràcies. Karen Fukuhara com Tatsu Yamashino o Katana, aquest és més fàcil. Jay Hernández com el Diablo, Adam Beats com Slipknot, aquest és un grup de música també.
Sí, i un personatge de còmic, no? Per
està bé, està bé.
No el coneixia, la veritat.
Viola Davis com Amanda Waller i Common com l'home tatuat. Al món dels còmics, el Suicide Squad va aparèixer per primera vegada el 1959. El número 25 de Brave and the Bold. Els seus orígens només és un grup de soldats indisciplinats que feien missions encobertes pel govern dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. Més tard es va convertir en un quartet d'herois sense poders. La segona encarnació del Suicide Squad va aparèixer després de l'era post-crisis i eren un grup de supervillans contractats pel govern a fer missions complexes i suïcides.
Bé, doncs, fins aquí arriba el programa d'aquest mes. Tant l'Enric com jo esperem que us hagi agradat aquest recopilatori que hem fet. I tu, Enric, què? Què tal el teu primer programa? Bé o què?
Bastant nerviós, com...
Com tots.
Com tots, crec. I és un plaer, la veritat.
El plaer és meu, de tenir-te amb mi a partir d'ara. Mm-hmm. Xerrarem una mica de tant en quant.
Ja va bé.
Bé, doncs això, que el proper programa parlarem un altre cop de... Sí, amics, parlarem del Despertar de la Força, un altre cop.
Home.
Ara que ja l'hem vist tots i ja la tenim fresca, hi trobarem tot el suc possible. Com va passar el programa de Sabat de Desembre, ens acompanyaran de nou els integrants del senyor Galindó, en Víctor i el Joan, ja els coneixeràs, bons nanos. I que juntament amb nosaltres doncs, us farem passar una estona agradable parlant del nou episodi d'aquesta gran saga galàctica. Doncs fins aquí, us deixem amb aquesta peça musical de Flash Gordon, la pel·lícula de 1980, i amb el tema principal interpretat pels magnífics Queen. En definitiva, que la força us acompanyi.